El que fa al temps, aquesta tarda plourà més activament al llarg del prelitoral, també cap a la Catalunya central i el Pirineu gironí. Poc moviment pel que fa a les temperatures. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vicenç del dia.
Bon dia. Bars i restaurants podran servir sopars a partir del 10 de maig fins a les 11 de la nit. També reobriran parcs d'atraccions, ho acaba d'anunciar Govern en roda de premsa, en una roda de premsa que encara és en marxa. Mentrestant, a partir de dilluns 3 de maig i fins al dia 9 continuaran vigents el gruix de mesures que es van anunciar fa una setmana. De seguida ampliem aquesta informació. Repassem abans altres notícies del dia en titulars. Sant Vicenç dels Horts celebrarà diumenge la primera gala de la cultura. Serà a la Vicentina i es lliuraran els guardons dels concursos de poesia Narcís Lunés i Bolòs, del concurs de fotografia Francesc Sinyol i del SAC Santiago Arizón de curtmetratges. També hi haurà reconeixement per les entitats vicentines. Els aparadors de prop de 80 botigues, bars i restaurants de Sant Vicenç llueixen des de primera hora del matí descomptes, ofertes i regals. Catifa vermella, cartells i animació itinerant s'han fet notar als carrers des de primera hora de la jornada en aquest dia d'ofertes i promocions de primavera. Tres cantautors i cantautores pujaran dissabte a l'escenari del Centre Catòlic en la final del Festival XS. 27 músics han participat en la primera edició d'aquesta proposta cultural. I ara la previsió del temps per les properes hores amb Carme Fernil.
Les nuvolades que podran anar creixent de cara al migdia cap a les zones més de muntanya, sobretot a la serralada prelitoral, i aquí de fet s'hi esperen ruixats durant les hores centrals del dia. De cara a la tarda mantindrem aquest temps inestable, encara amb alguns ruixats puntuals, i de fet, de nou, arribarà més precipitació cap a l'interior. Precipitació que es mantindrà ja durant aquesta propera nit i durant el dia de demà, i és que demà s'espera pluja a bona part de la zona, especialment durant la primera meitat del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. A la producció Eva García, us parla Sara Cabrera. És divendres 30 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho anunciàvem a titulars, bars i restaurants podran servir sopars a partir del 10 de maig fins a les 11 de la nit, tant a l'interior dels establiments com a les terrasses. Ho acaba d'anunciar Govern en roda de premsa, on també ha anunciat algunes noves mesures a partir del 10 de maig, com ara la reobertura dels parcs d'atraccions. Mentrestant, a partir de dilluns 3 de maig i fins al dia 9, es mantenen el gruix de mesures que ja es van anunciar fa una setmana, l'aixecament del confinament comarcal i la llibertat de moviment per tot Catalunya, l'obertura de bars i restaurants dels centres comercials i l'eliminació del límit de bombolles a les reunions socials, però amb un màxim de 6 persones. També la represa de les classes presencials per cicles i batxillerats. Salut ha assegurat que el bon ritme de vacunació permetrà properament tenir un major nombre de persones vulnerables immunitzades i per això s'avança en el pla de reobertura. Alhora, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha assegurat estar treballant per tenir elements normatius per allargar mesures com el toc de queda nocturn un cop acabi la proclamació de l'estat d'alarma el 9 de maig. La roda de premsa de Govern encara és en marxa ara amb les preguntes dels periodistes. Us oferim aquest so en directe.
Punts mòbils d'aquestes persones, per tant, entenc que serà una vacunació grupal. I on seria, per cert?
Doncs s'està organitzant i, per tant, no donaré tampoc més detalls ni em correspon a mi. Només vull reblar, precisament, que això és una decisió judicial i aquí una decisió judicial interfereix en una estratègia de vacunació que no és nostra, sinó que és una estratègia de vacunació també a nivell de l'Estat que va quedar...
Sentíem la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, parlar del procés de vacunació. Així, doncs, aquest serà el primer cap de setmana, després de Setmana Santa, sense confinament comarcal i, per tant, hi haurà llibertat de moviment per tot Catalunya. Ràdio Sant Vicenç. I actualitzem ara les dades de la pandèmia en clau local. El coronavirus continua baixant progressivament a Sant Vicenç dels Horts. Avui el risc de rebrot cau 94 punts fins als 504 i la velocitat de propagació fan 49 centèsimes, és ara d'1,31. Tot i que les dades continuen sent molt altes, la corba segueix baixant de manera clara des que va assolir el pic del 22 d'abril, coincidint amb el brot de Covid al Gabriela Mistral. Del 20 al 24 d'abril s'han fet a Sant Vicenç dels Horts 577 PCRs i 264 tests ràpids d'antígens, un total de 841 proves que han confirmat 47 casos de Covid. Això representa un 6,41% de casos positius de coronavirus al municipi. Durant l'última setmana, el ritme de vacunació ha agafat velocitat a Sant Vicenç, tant en la primera dosi de la vacuna com en la segona. S'han vacunat 720 persones amb la primera dosi de la vacuna i 541 vicentins i vicentins amb la segona. La vacunació a Sant Vicenç continua en marxa tant als ambulatoris com al casal de gent gran de Can Ros, en les franges d'edat pertinents i segons la quantitat de vacunes disponibles. L'ambulatori contacta directament amb les persones que s'han de vacunar i concreten dia i hora. Al conjunt de Catalunya, avui les dades es mantenen estables, el risc de rebrot cau un punt fins als 291 i la velocitat de propagació es manté igual que ahir, és ara d'1,04. Ho dèiem a titular, Sant Vicenç dels Horts celebrarà diumenge la primera gala de la cultura. Serà en un acte al Teatre de la Vicentina. Els premis culturals de les dues últimes edicions per fi arribaran a mans dels seus guanyadors i guanyadores. A la primera gala de la cultura es lliuraran els guardons del concurs de poesia Narcís Lunes i Boloix, el concurs de fotografia Francesc Sinyol i el SAC, el Santiago Arizón curtmetratges. Aquest esdeveniment neix amb voluntat de posar en valor la vida cultural del municipi i en l'actual context també vol ajudar a impulsar el sector. L'alcalde Miguel Comino explica que la Gala de la Cultura neix amb vocació de mantenir-se cada any pels vols de Sant Jordi.
El Premi Santiago Arizón, el Premi Narcís Lunes i Boloix, el Premi Francesc Sinyol de fotografia, doncs tindrà un espai en format de gala, d'entrega de guardons, i a més aprofitarem per, doncs, per reconèixer la feina que fan les entitats del municipi, no? Aquesta és una nova versió que posem en marxa diumenge, dia 2 de maig, i esperem que sigui una gala que vingui per quedar-se i per donar-li una mica més de solera a la cultura vicentina. I la idea és, doncs, que es mantingui en el calendari també a les voltes de Sant Jordi, diguem, que és una jornada culturalment important a Catalunya i nosaltres el que volem és fer coincidir a les voltes de Sant Jordi aquesta gala de la cultura.
La Gala de la Cultura també reconeixerà l'activitat d'entitats vicentines, per exemple, les entitats que han fet aniversaris emblemàtics en temps de pandèmia. L'acte es farà diumenge al vespre al Teatre de la Vicentina. Més enllà d'aquest esdeveniment, encara sou a temps de veure les fotografies participants al concurs Francesc Sinyol. L'exposició d'aquesta edició es pot visitar al Fort Romà fins al 6 de maig. Ràdio Sant Vicenç. Per garantir la seguretat a l'entrada i la sortida de la gala, diumenge es tallarà el trànsit davant la Vicentina de 6 de la tarda a 10 de la nit. El tall afectarà el tram del carrer Rafael Casanova entre Ramon Poch i plaça de la Vila. El trànsit de vehicles es desviarà pel carrer Ramon Poch. Això afectarà la línia L62 del bus en sentit Barcelona, que circularà desviada per Ramon Poch i carretera de Sant Boi diumenge a partir de les 6 de la tarda i fins a la finalització del servei. Se suprimiran les parades de plaça de la Vila i Cap Vilavella i hi haurà parades alternatives a Ramon Poch amb Rafael Casanova i a la carretera de Sant Boi davant l'ambulatori de Vilavella. Aquestes afectacions al bus L62 seran diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les ofertes i promocions de primavera del comerç vicentí s'han fet notar des de primera hora del matí. Els aparadors de prop de 80 botigues, bars i restaurants lluiran al llarg del dia amb descomptes, ofertes i regals. Es tracta d'una iniciativa engegada per la Unió de Botiguers i l'Ajuntament per reactivar el sector comercial i de la restauració i fer-los visibles al carrer, tot i que no es pugui celebrar la Fira Estoc i la Fira Tapes per la pandèmia. Anna Paixó és membre de la Junta Directiva de la Unió de Botiguers.
Necessitàvem dinamitzar una altra vegada molt el comerç i necessitàvem sortir al carrer, necessitàvem fer alguna cosa, i com que no es pot fer ni Fira Estoc ni de més, doncs vam dir, doncs fem alguna cosa al carrer, ocupant una mica la via pública, i llavors crec que la capacitat de convocatòria aquest cop ha sigut forta per part de l'Ajuntament, i també hi ha moltes ganes de tornar a reactivar-ho tot.
Hi participen 15 bars i restaurants i 66 botigues. Podreu identificar els establiments per una catifa vermella, elements decoratius i pels cartells amb les promocions als seus aparadors. També podeu consultar el llistat de participants al web municipal. Ja ho sabeu, ofertes i descomptes de primavera a botigues, bars i restaurants de Sant Vicenç dels Horts. Avui, des de primera hora del matí i fins a l'hora de baixar la persiana. El Centre Catòlic viurà demà la final del primer festival XS de cantautors i cantautores. El públic i el jurat de l'esdeveniment han decidit que els tres finalistes que demà pujaran a l'escenari per endur-se el premi del festival siguin Alba Mires, Nicoramos Música i Jugniversia. La primera edició del Festival XS del centre ha comptat amb 27 candidatures. La final començarà a les 7 demà. Dissabte, al Centre Catòlic, els tres finalistes competiran per endur-se el primer premi, una contractació valorada en 1.000 euros i l'honor de tocar la inauguració de la final del segon Festival XS de cantautors i cantautores del centre, prevista per l'any vinent. Pel segon i tercer lloc hi ha un lot de productes locals. El músic vicentí Alexis Valverde és un dels impulsors del Festival XS.
Farem un sorteig per veure qui dels autors comença i dona sortida a la final. I després, bueno, tenim 25 minuts d'actuació de cadascun d'ells. Anirà tot una mica molt ràpid per la situació, no? Perquè també hem de recollir ràpid perquè, clar, les 10 hem d'estar tots a casa, no? Però serà un event xulo, jo penso que molt xulo. Ja estem preparant tota l'escenografia i la sala i penso que estarà molt bé per a tothom. Molt bona oportunitat i de conèixer artistes que encara per nosaltres són desconeguts, que serà bo per al poble i per a tots els que fem música, no?
Des de l'organització es mostren satisfets amb la rebuda del Festival XS, diu Valverde, que s'han sorprès amb la bona rebuda de la proposta. Dues persones vicentines s'han animat a participar-hi.
La veritat és que ens ha sorprès perquè hi ha hagut una molt bona participació. En aquesta primera edició hem tingut 27 participants i amb propostes molt, molt originals i molt bones. I finalment el jurat ha decidit que passin 3 de les millors propostes per veure-les demà al centre. Hi ha hagut participació vicentina, 2 participants d'aquí de Sant Vicenç, però el nivell era interessant. Al final, bueno, no han pogut passar a la final. Lo bo d'això és que hem començat aquest any i ja en tenim 2 participants del poble i suposo que l'any que ve en tindrem més participació i més oportunitats de que algun vicentí pugui anar a la final.
A més, Alexis Valverde assegura que eren conscients que era una aposta arriscada tirar endavant el primer Festival XS en temps de pandèmia. Creuen que el repte els hi ha sortit prou bé.
Ajuda la situació actual de pandèmia i la gent té moltes coses en les que focalitzar la seva atenció. A lo millor un festival d'aquest tipus ara mateix tampoc és tan important, no, a les seves vides, tot i que la música és molt important a la vida de tothom. Era arriscat. Nosaltres hem fet una aposta i 27 participants som molta gent.
Gran final del primer Festival XS de cantautors i cantautores del centre. Demà a partir de les 7 al Centre Catòlic. Per gaudir de l'espectacle s'ha de reservar una localitat a entrepolis.com. L'entrada és gratuïta amb taquilla inversa. En marxa les activitats per viure la romeria del Rocío a Sant Vicenç dels Horts tot i la pandèmia. L'Associació Cultural Andaluza Rociera presenta aquesta tarda el cartell del Rocío d'enguany a Can Comamala. Els beneficis de la venda del cartell es destinaran al projecte Hospital Amic de Sant Joan de Déu. Daniel Leo és el president de la Carrociera.
La presentació de nuestro cartel, que bajo el lema de la Hermandad Matriz de Almonte, es un rocío de esperanza. Nosotros esa esperanza la vamos a coger con la de la mano de los niños de San Juan de Dios. Vamos a hacer una presentación de un cartel emotivo con cositas de aquí de San Vicente y nuestra Virgen del Rocío, que la idea es el futuro por donde queremos empezar el camino hacia la romería, pero ese cartel es emotivo con el significado de que vamos a trabajar con una elaboración de ese cartel para los críos de San Juan de Dios.
A més, aquesta tarda també s'explicarà la història al voltant de la celebració del Rocío, a càrrec d'un convidat especial.
Yo aconsejo que vengan porque va a ser un acto muy bonito y aparte nos va a dar unas palabras el presidente de la Hermandad Pastorcillo Divino de Barcelona, para que la gente que no lo conoce empiece a vivir un poquito la cultura rociera.
El projecte Hospital Amic de Sant Joan de Déu té com a objectiu la millora de l'experiència hospitalària dels infants i adolescents i de les seves famílies, duant a terme activitats com ara impulsar gossos de teràpia, musicoterapeutes, entre moltes altres activitats. La presentació del cartell del Rocío serà a les 7 a Can Comamala. Podeu reservar plaça trucant al 611 49 89 46. Repetim, 611 49 89 46. Decidir cap a on encaminar l'itinerari formatiu o laboral pot ser complicat per a alguns joves i molts cops genera angoixa i falta de motivació per seguir el ritme habitual de les classes. L'alumnat de tercer d'ESO dels instituts de Sant Vicenç, que es troba en aquesta situació, té l'oportunitat d'aprendre un ofici als mòduls d'orientació prelaboral que ofereix la Fundació Maria Auxiliadora al carrer Linares. Hi ha tallers d'educació ambiental, estètica, cuina, fusteria, xarxa socials, fontaneria. Tot i la pandèmia, els mòduls s'han pogut mantenir aquest curs amb grups bombolla. I avui ens acostem a l'experiència dels seus protagonistes. Ens acompanyen a Ràdio Sant Vicenç, per un costat, la Noelia Pérez, de l'Institut Gabriela Mistral. Bon dia.
Bon dia.
També tenim el Mehdi Melam, del Montpou. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Ràdio Sant Vicenç l'Alan Aparicio, dels Salesians. Bon dia, Alan.
Bon dia.
Expliqueu-nos, parlem ja dels mòduls d'orientació prelaboral que feu a la Fundació Maria Auxiliadora. Que al llarg d'aquest curs, quins mòduls heu fet?
Hemos hecho educación ambiental, fusteria, cuina, xarxes socials, fontaneria, estètica, socorrismo, serigrafia, atenció al cliente, soldadura, perruqueria i ja està.
I tots feu tots els mòduls?
Sí, cada trimestre hacemos diferentes.
Com és un dia normal en aquests mòduls d'orientació prelaboral? Que des de que arribeu a la Fundació Maria Auxiliadora, ja sé que dependrà del mòdul que us toqui fer, però què és el que feu quan esteu allà?
Jo, per exemple, he estat fent cuina i fusteria el dilluns, a vegades. Els dimarts tinc socorrisme i els dijous tinc estètica o soldadura.
I per què diríeu que us estan servint aquests mòduls? Què ens podeu explicar?
Pues nos sirven para quan anem a treballar, doncs servir per experiència, no? Per això, per pillar experiència en diferents treballs i això.
Bé, com comentàveu, hi ha mòduls de diferents branques professionals, de molts tipus. Per tant, què és el que us està aportant? Ens explicava l'Alan, agafar experiència professional. I a vosaltres, Noelia, Mehdi, de què creieu que us serveix? Què us està aportant, no?, aquests mòduls?
A mi, para saber qué ciclo quiero hacer y de qué quiero trabajar.
I a tu, Mehdi?
A mi el mateix.
Per agafar experiència, no?, diguem. I tenir més clar cap a on tirar, no? Una vegada acabada l'ESO. I en el dia a dia de les classes, diríeu que el que esteu fent a la Fundació Maria Auxiliadora us està servint per millorar el col·le, diguem? Us està servint d'alguna cosa? Què en podeu dir?
Sí, per exemple, en tecnologia a mi.
És a dir, algun dels mòduls que fas, no? Hi ha coneixements que després et serveixen per tecnologia. Mm. Em podries posar un exemple?
Tallar i llimar i moltes coses més.
I en el vostre futur, en què penseu que us ajudarà? Ja ho explicava una mica abans, però per un costat està doncs, aquests coneixements més pràctics, no? Ara mateix parlava el Mecri de tallar, fusteria, però més enllà de les coses tan pràctiques, la Noelia comentava que li servirà per decidir els cicles formatius a la resta. Pel vostre futur, de què penseu que us ajudaran els mòduls? Teniu més clar, per exemple, què voleu estudiar quan acabi l'ESO? Us ha servit per acabar de decantar-vos cap a algun tipus de formació? Ara, gràcies a aquests mòduls, de què vull treballar?
Sí, perquè jo estava per dos mòduls i ara que he estat en el MOOC m'ha gustat més uno que el que quería antes.
I per quin mòdul t'acabaràs decidint? Per quin cicle?
Soldadura.
T'agrada?
Sí.
I què és el que t'ha fet decidir-te del que has fet al mòdul?
Pues que me gusta lo que hago y aprendo de ello.
Soldadura, precisament, Noelia, és una cosa que tradicionalment és com que s'aparta de les dones, de les noies. Es pensa que no podem fer aquest tipus de feines. T'ha servit també fer aquest mòdul per treure't algun prejudici o estereotip?
Sí, perquè també les mujeres podem treballar de eso.
Com és un dia normal? Des de que arribeu a la Fundació Maria Auxiliadora no cal que aneu a fer memòria de tots els mòduls que feu, però dels que esteu fent ara, què ens podeu explicar?
Pues, a ver, llegamos a la Fundación, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo atención al cliente, entonces pues voy a una sala y ahí pues primero la profesora dice que cómo estamos, que si todo bien, y después pues empezamos a hacer ahí actividades de eso, ¿no? De atención al cliente y tal.
On us veieu en un futur? La Noelia ja s'ha llançat a la piscina, ja ho ha explicat, però em falta el Mehdi i l'Alan. Què és el que us veieu fent i si en tot cas heu canviat d'opinió arran de fer els mòduls?
Jo tinc previst fer informàtica.
I alguna cosa del que has fet als mòduls de la Fundació Maria Auxiliadora t'ha servit per acabar de decidir-te?
Sí, no? Sí, perquè en el taller d'atenció al client m'ha ensenyat d'estar relaxat en tot el moment i no, pues, perquè no hi ha informàtica.
Com a tal, diguem, no? Vale, però sí que hi ha coses que us poden servir per tots els itineraris, diguem. Tu, Alan, on et veus en un futur, no? I si alguna cosa de les que has fet als mòduls t'ha servit per decidir-te?
Jo, pues, sí, també informàtica i eso. La verdad, el MOOC me ha ayudado también en decidirme, porque también hicimos hace, en el primer trimestre o algo así, hicimos una cosa de esas de que hicimos un Instagram y no sé qué, y eso pues como ese taller me gustó y pues me he decidido pues por eso, para hacer informática ahí.
El fet de sortir de classe, diríem, dels vostres instituts, anar a la fundació, tocar eines, fer qüestions com més pràctiques, diries que us ha servit, que us ha agradat més que potser estar doncs, a les classes fent continguts més teòrics?
A mi és millor estar en el MOOC i salir unes hores, porque a veces el instituto te estresa y como que te agobias de estar en clase, y hacer algo diferente y bueno y material, pues como que te sientes mejor.
Yo quan surto estic més motivat.
I per què? Què és el que et motiva més que l'institut, diguem, o diferent en tot cas?
Que surto una mica i al sortir pues també aprenc coses que vull aprendre o coses noves.
I a tu, Alan?
A mi, pues, quan surto de classe, pues, també em motivo més, perquè no m'agrada allí estar en classe sentat en una cadira i escoltar professor. I, pues, això no em motiva molt. Entonces, pues, quan vaig al MOOC, és com que em motivo més, perquè així puc interactuar més amb els meus companys i això.
Vanessa Plans, coordinadora dels mòduls d'orientació prelaboral de la Fundació Maria Auxiliadora, bon dia.
Bon dia.
Hem parlat més cops sobre els mòduls d'orientació prelaboral, però com ha afectat aquest curs la pandèmia, també l'organització d'un itinerari que al cap i a la fi és molt pràctic, molt de tocar, diguem, molt de relacionar-se, com ha afectat tot plegat?
Doncs hem tingut que adaptar-nos, no?, bastant, reestructurant certs tallers, no?, que ja portàvem temps fent, amb el tema de, per exemple, anteriorment els grups eren dels tres instituts barrejats i aquest any hem fet grups bombolla, que són els mateixos de l'institut, que es separen ja directament a l'entrada, que hi ha un control de termòmetre, de rentat de mans, clar, les eines es desinfecten, tallers com estètica, cuina, els dividim per qüestions d'espai, que siguin menys, bueno, no, per mantenir això, la distància de 2 metres, i després de temes d'higiene, doncs estètica hi ha un altre tipus de mascareta, bueno, això sí, i la mascareta normal totes les hores. El que podem fer a l'aire lliure intentem potenciar-ho per tal de prevenir.
Són un itinerari formatiu per ajudar, doncs, aquells joves que a saber per on tirar un futur educatiu o laboral. Suposem que també la manera de plantejar-los, la metodologia que utilitzeu no és la mateixa, no?, que una classe ordinària de l'institut.
Clar, la metodologia que utilitzem és fer tallers que siguin una miqueta també adequats a l'oferta formativa i en el món laboral, que ja, no?, any rere any, i després que siguin de número reduït, que normalment, excepte aquest any pel Covid, són de 9, de caràcter manipulatiu sobretot. Tot normalment és bastant pràctic.
Varia molt l'actitud i predisposició dels alumnes als mòduls que a les classes dels instituts? Clar, això ho haureu de saber amb el contacte amb els centres, no? Però que els veieu més motivats, com és aquest acompanyament també emocional?
T'he de dir que, bueno, allà estem molt contents a nivell de motivació i d'actitud, perquè realment és un projecte molt agraït i crec que ells valoren moltíssim. Sí que és veritat que, bueno, estem en contacte permanent amb els instituts i per tal de fer un major acompanyament. I baixen cada dia una persona a l'institut, un professor de reforç, que està sempre en un taller, juntament amb l'educador. I sí que és veritat que a vegades, no?, veuen aquesta diferència de dir, ostres, no?, en un grup reduït o una part més pràctica, no?, doncs l'alumne potser se sent més còmode i destaquen altres habilitats o competències que potser desconeixien.
I ja per acabar, segons l'experiència d'altres cursos que s'han fet als mòduls, els joves que formen part, una vegada acaben l'ESO, tiren per itineraris formatius o troben feina gràcies al que aprenen als mòduls? Què us expliquen?
Després d'acabar els MOBs, sí que és veritat que ells continuen, no?, amb el projecte Aprenents, i molts d'ells continuen venint a la Fundació o bé a visitar o bé perquè reenganxen en un altre projecte. Sí que s'ha contrastat que els nanos que han passat per la Fundació, pel projecte dels mòduls d'orientació prelaboral, tenen major d'èxit en el tema d'orientació, de formació postobligatòria, no? Potser tenen més clar a què dedicar-se després, perquè han pogut fer aquest tastet.
Doncs també ens hem pogut fer una idea gràcies a l'experiència de la coordinadora dels mòduls d'orientació prelaboral de la Fundació Maria Auxiliadora, Vanessa Plans. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, perquè sé que parlar d'un mateix i parlar a la ràdio no sempre és fàcil, fa una mica de nervis, però crec que ho heu explicat molt bé, així que ens hem pogut fer una idea gràcies als protagonistes, a la Noelia, al Mehdi i a l'Alan. Moltes gràcies.
De res, de res.
El Pla per l'Energia Sostenible i el Clima comença a prendre forma. Dilluns la ciutadania podrà fer les seves propostes ecologistes i dir la seva en un taller telemàtic. Les dades recollides serviran per fer la diagnosi del pla. Fins ara s'havia constituït el grup motor del procés participatiu per redactar el PAESC i ara es tindrà en compte les aportacions de la ciutadania vicentina. El Pla per l'Energia Sostenible i el Clima constarà d'accions concretes que es puguin desenvolupar des de l'àmbit local per fer de Sant Vicenç un municipi compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i per complir els acords signats al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima l'any 2008. Els principals compromisos adquirits són reduir com a mínim un 40% les emissions de gasos contaminants per l'any 2030, l'adaptació municipal als impactes del canvi climàtic i garantir l'accés de la ciutadania a una energia segura, sostenible i assequible. La sessió ciutadana està prevista per dilluns 3 de maig a les 6. L'enllaç per participar-hi el trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Sant Vicenç del dia.
I
amb la prèvia d'aquest primer taller ciutadà per definir el pla per l'energia sostenible i el clima, arribem al final d'aquest informatiu de divendres. Dilluns, a partir de la una, us tornarem a acostar tota l'actualitat municipal, tornarem a posar Sant Vicenç al dia, així que res més, bon cap de setmana i fins dilluns.
Regalo. Ràdio Sant Vicenç és a les xarxes socials. Estigues al dia de la nostra programació i de tot el que passa a Sant Vicenç dels Horts de la manera més immediata possible. Facebook, Twitter, YouTube, connecta't a les xarxes i busca Ràdio Sant Vicenç. Siguis on siguis, sempre amb tu. Taste a little bit.